Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La delegació terrassenca del Real Automòbil Club de Catalunya i l'associació Bici Terrassa Club, el Víter, signen un conveni per promoure la convivència entre els diferents models de transport pels carrers de la ciutat, basada en el respecte. Ens informen des de Canal Terrassa, Josep Maria Codina. Bona tarda.
Bona tarda. Aquesta és la primera vegada que el Víter aconsegueix un acord tan ampli per millorar la convivència de transports i millorar el respecte a les bicis, després d'acords similars amb els autobusos i els taxistes de la ciutat per millorar la seguretat dels ciclistes. Escoltem el president del Víter, José Miguel Moreno.
La norma fundamental es el respeto hacia los demás. Si los automovilistas respetan a los ciclistas y los ciclistas a los automovilistas, pero bueno, vamos a poner siempre el caso del más fuerte sobre el más débil, ¿no? Y los ciclistas respetan a los peatones, pues ya no habría ningún problema, ya no habría que decir nada más, ¿no?
L'acord contempla recomanacions i bones pràctiques com ara que les bicis comparteixin la calçada amb els vehicles sense pressions o que cada modalitat de transport respecti en tot moment el més dèbil. En l'actualitat, Terrassa té 19 quilòmetres de carrils bici enfront als 430 quilòmetres de tota la xarxa viària que s'han de compartir.
Ripoll millora la casa Comporta de la Devesa del Pla. Xavi Pujol, Ràdio Ripoll.
L'Ajuntament de Ripoll ha rehabilitat l'interior de la Casa Comporta de Ripoll, situada al passeig Maragall. L'espai havia quedat obsolet i requeria una rehabilitació integral per tal de garantir la seva funcionalitat i adequar-lo a les necessitats i especificacions d'ús al qual es vol destinar. Unes actuacions que han consistit en l'enderroc de tota la distribució interior i se n'ha creat una de nova, amb més funcionalitats. També s'han canviat les instal·lacions, la fusteria interior i exterior i el paviment. L'equipament es distribueix en dues sales i un bany. Escoltem a Jordi Morell, alcalde de Ripoll.
Aquí en aquest cas l'entitat és l'Associació Cultural Andalusa del Ripollès i l'altra és el Club del Petanca Ripoll, que justament també aquí darrere veiem doncs, que coincidint amb aquesta actuació d'urbanització del sector del Pla, també s'ha doncs, mantingut i s'ha reformat també tot aquest espai del camp de petanca municipal de Ripoll. Això va vinculat també a tenir també un local mínimament digne perquè és la seva seu social, és el lloc des del qual organitzen les seves activitats i tornejos.
Unes obres de millora que no han finalitzat, ja que hi ha prevista una altra fase de rehabilitació de la façana i també es repassarà la coberta. El cost de les obres ha estat entorn d'uns 20.000 euros.
I en aquest butlletí encara tenim temps per parlar d'esports. Perquè en bàsquet, Llorena Díaz ha renovat un any més per al Cadí a la Seu. La Canària seguirà allargant la seva vinculació amb el club urgellenc, amb què viurà el curs vinent la tercera temporada amb les de Bernat Canut. Douglas Luiz, convocat amb la selecció olímpica de Brasil, el jugador del Girona, ha estat convocat per la Canarinha Sub-23 per un torneig classificatori d'aquest estiu per als Jocs de Tòquio 2020.
Notícies en xarxa. Ràdio Arenys. Aquí i amb tu.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Si esteu pensant en fer un viatge, un cap de setmana, si esteu pensant en marxar uns dies fora i voleu fer un turisme mediterrani, per exemple, us podeu anar a la illa italiana d'Elba. És una illa que es troba a la Mediterrània i que és un d'aquests jocs que, com ha passat amb Sardenya, no? que sembla que quan hi vas l'acabes encertant. Doncs bé, El problema és que aquest principi de temporada, aquest principi de primavera, està sent especialment plujós. Qui va a Elba, al marge de fer turisme, va vendre el sol, a gaudir de la temperatura alta, de la calor. Què han fet els hotelers davant d'aquest inici fluix de temporada? Doncs han dit, escolta'm, abans que se'ns vagin els turistes, anem a implementar una mesura que faci que sigui atractiu seguir venint a Elba si plou. I han trobat la mesura. Molt senzill. Si vosaltres aneu a passar un dia o dos, un cap de setmana a Elba, i plou durant 2 hores un dia, aquell dia us surt de franc. Us tornen els diners de l'hotel. Així aquest és l'acord en el que, o la proposta que han fet els hotelers. Si plou més de 2 hores en un dia, us tornen els diners d'aquella jornada d'allotjament. Una iniciativa que s'aplicarà el que queda d'aquest mes, és a dir, fins al dia 1 de juny, entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Home, si plou a la matinada no compta. Però si plou entre les 10 del matí i les 8 del vespre, més de 2 hores, us tornen els diners de la vostra estada a Elba. També us haig de dir, no us enganyeu, que tant els meteoròlegs com els propis italians, coneixent la meteorologia de la zona, ja diuen que és poc probable que plogui més de 2 hores al dia. Dic que tontos no són. Però bé, en tot cas, mira, és una manera de tenir esperances de que el dia et surti de franc. Elba, Itàlia, una illa d'aquestes que val molt la pena visitar, com les gregues i com més proper aquí a Sardenya. Així hem arribat a l'inici de programa. De fet, així hem començat aquesta tercera hora de programa, una tercera hora que ens portarà a parlar d'esport. Molta atenció. Reflexionarem sobre moltes qüestions, però algunes d'elles tenen a veure amb l'activitat esportiva dels nostres nanos. Com s'interrelaciona el món educatiu amb el món de la nàutica a través de l'escola i la Federació Catalana de Vela. I bé, altres qüestions. Un llibre molt interessant, un llibre que ens parla del calero. De fet, jo parlo calero, una manera de parlar molt, molt concreta de la zona de l'Ametlla de Mar i de la qual en sabrem més d'aquí uns minuts. Per tant, no marxeu, quedeu-vos fins les 7 amb nosaltres, aquí, al Far.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui al preu del peix, per conèixer, ens anem a la cofradia pescadors d'Arenys de Mar. Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda. No estic a la confraria ni estic enlloc, estic aquí a l'estudi al teu costat.
Posa una mica de so de carrer, Joan. Anem a fer una mica... La màgia de la ràdio, això ho deia... Buenos días, España.
Ara li fas buscar i entre que ho troba, bueno, ho busca i ho posa,
tira,
ja...
Ho tira i puja al canal, que aquesta és l'altra, que això també de vegades passa, i apreta el botó.
No, escolta, hem d'explicar que tot just... Ja sabeu que a nosaltres ens agrada anar in situ a l'Arenys de Mar, però aquests dies, amb les eleccions municipals de pel mig, tenim una mica de GTO i la infraestructura és la que és. Per tant, avui no ens hem pogut desplaçar i el que ha passat... és que doncs, encara hi ha una barca que tot just ha d'entrar i, per tant, no ens poden atendre telefònicament. Això sí, ens han explicat ràpidament
ara
com havia...
Endavant, Isabel. És el polen, això és el polen.
Ai, no, és l'al·lèrgia que tinc. Doncs ens ha explicat una mica...
Molt bé.
Com havia anat avui i com havia anat la jornada.
I espera, em té més al·lèrgies. Que no us penseu que estem tan a prop, eh? És que li agafa tara. No, ja, l'al·lèrgia que tingui, ja no me'n fas que tossir, la gent es vol... No, saps?
Bé,
endavant, no sé què comentar.
Jo tampoc. Vinga, va, durant tota aquesta setmana ha anat força bé, tot i que segons en Martí Cadellans, que és la persona que sabeu que ens explica com van les jornades de pesca, doncs... El vent hi va influir bastant, hi va haver tanta pesca, sí. Exacte, tot i que avui sí que ha anat més bé. I hi ha hagut gambes que...
Sembles en a mi al principi del programa, eh? Això, no és, això ja és que tot es traspassa aquí.
Hi ha hagut gambes, camarlà, sonso... Recordeu que feia unes setmanes explicàvem que els sardinals no estaven gaire bé, doncs ara ja comencem a... Comença a haver-hi sardina, saitó. Ahir i avui hi ha hagut unes 500 caixes. Això sí, demà divendres sembla que no acabaríem massa bé la setmana perquè, com hem anat explicant, sí, entra ja temporal que afectaria en aquest cas també a l'estat de la mar i, per tant, els pescadors estan una mica a l'expectativa del que pugui passar. El que comentàvem, però, que la setmana ha anat prou fluida, sobretot pel que fa al tema de la gamba i el soso. El sonso, no?
El soso. El soso, bueno, ja se sap, el soso està allà i va fent... Molt bé, clar. Aquell es troba ràpid, eh, Joan? Aquell sí que no ha calgut córrer.
Dic.
Doncs és el... Ens està quedant un programa maco avui, eh? Entre les bateries, les grips i els refredats. No, no parlo de tu ara.
Doncs pues molt bé. Pues adiós.
I una cosa i l'altra ens està quedant un programa xulo. Escolta'm, bueno, pues que vagi molt bé pel carrer, Isabel.
Gràcies, fins ara, companys.
Fins després. Bueno, esta es la màgia de la ràdio, como todas las tardes, de costa a costa. Aquí.
Vinga, va, talla.
En la cadena Ser.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Jo parlo. Hi ha gent que parla a Calero. I avui volem parlar-ne d'això. Daniel, amb qui parlem d'aquest llibre?
Jo sí que parlo a Calero... de tant en tant, perquè quin malda, eh? Qui es diu quin malda? I tu quin... també ho hauries de fer, Josep Maria.
Això són les galeries que hi ha a Barcelona, les galeries Maldà.
Bueno, tot podria ser. Parlem del Jo Parlo Calero amb l'Àngel Martí, un escriptor local. Àngel, benvingut, bona tarda, benvingut al Far.
Gràcies.
Per parlar del Jo Parlo Calero, que és un llibre que naix del Facebook, però que al final és tot la manera en què es parla a l'Ametlla de Mar, que no deixa de ser un català peculiar.
Sí, és lo nostre català, lo d'aquí. I, de fet, prou més antic que el català normatiu, perquè això de lo i naltros i tot això se remunta bastant més endetràs. Per tant, jo crec que hem de defensar lo que és nostre i el calero és la nostra parla, la nostra forma de parlar. Per tant, és lo que hem de lluitar per defensar-la.
Àngel, perquè durant la història, al final, l'Ametlla de Mar és un municipi que... ha tingut molta influència, evidentment, de les persones que no són d'aquí, perquè va ser fundat per pescadors valencians, i per tant això va portar aquí unes paraules que segurament uns quilòmetres més al nord, o fins i tot uns més al sud, potser en aquella època no s'hi parlaven. I aquí s'ha fet una confluència de llengües bastant interessant. Els filòlegs en parlen de que és una zona de transició entre el català més normatiu i el tortosí. Quines peculiaritats has trobat en l'elaboració d'aquest llibre?
Bé, a veure, peculiaritats, el que he trobat bàsicament és que tenim influències de pràcticament arreu de Catalunya. Pensa que tenim l'Ebre, llavors la gent se desplaçava molt pel riu, els camins, les carreteres eren bones, i per tant també baixava gent de Lleida, per això tenim esta influència que quan sentes parlar un lleidatano te penses que és d'aquí, i ells a la inversa, no? I per tant, a part de València, ja he trobat paraules, per exemple, que només se diuen a Valls i aquí, també paraules que es diuen a les Illes i aquí. Per tant, tenim influència de molts de llocs. Jo penso que és la peculiaritat principal.
I hem d'explicar, Àngel, que tu no ets pas filòleg ni ningú de lletres. El teu ofici és totalment allunyat d'això.
Sí,
que ets escriptor, ets poeta, has escrit narrativa també... I aquest és un llibre que tenies com una espècie d'espineta clavada perquè és un dels patrimonis que la parla, en aquest cas, que si no es transcriu, si no es posa en paper, les noves generacions s'han anat influenciant també pels mitjans de comunicació, per internet, per viatjar també, i això ha anat desplaçant les paraules autòctones o la manera de pronunciar-ho, o fins i tot l'accent, que també s'ha anat perdent, no?, del més tradicional, d'uns anys enrere.
Home, de fet, a veure, la normalització lingüística i l'aparició de TV3 ha fet moltíssim pel català, segurament potser s'hagués anat perdent, i per tant, els nostres fills, no, a l'escola, a la universitat, a tot arreu, aprenen, escolten i escriuen el català normatiu, i TV3, a TV3 se parla únicament en català normatiu. Per tant, totes aquestes influències, d'una banda, han salvat la nostra parla catalana, però per l'altra, ha fet que la joventut vagi perdent els dialectes. I per tant, són els que tenim una mica més d'edat i que encara podem recordar algunes de les coses de la parla nostra, no? Encara podem rescatar alguna d'aquestes coses. I sobretot la gent que escrivim d'aquí del territori, penso que tenim l'obligació de defensar... No tindria cap sentit, com vaig dir a la presentació, no tindria cap sentit que defensem hasta la mort quan ens toquen el català, no?, a Catalunya, quan ens toquen la llengua, i en canvi s'està perdent la nostra parla autòctona d'aquí i no fem res per recuperar-la. Per tant, era una assignatura pendent que teníem, i penso que això pot donar peu a que a partir d'ara filòlegs joves i tal agafin el relleu i intenten tirar cap endavant protegir la nostra llengua.
Aquí hi ha un fet, si em permets, mira, m'afegeixo això de TV3, que crec que és una reflexió encertada. És veritat que ha servit i Catalunya Ràdio, ja per fer-ho rodó, ha servit per estandarditzar la llengua una miqueta i per mantenir-la, ha servit per mantenir-la, però també l'ha estandarditzat, i en aquest sentit ha estat una mica com una petita planadora, no? Però tampoc no ha ajudat gens, no sé si és el cas vostre o només faig referent a casos puntuals, per exemple, al món de l'ensenyament. És a dir, el fet de que hi hagi aquesta mobilitat geogràfica entre professors, que una professora o un professor de Reus, pel que sigui, li toca plaça a donar classe durant un curs o dos cursos a l'Hospitalet o a Badalona, o a l'inrevés, un de Badalona li toca donar curs a l'Ametlla de Mar, ha fet que a l'escola tampoc no s'hagi cuidat gaire en alguns àmbits, precisament aquestes peculiaritats, aquests dialectes.
A veure, jo penso que no s'ha cuidat gens, és a dir, els dialectes pràcticament estan desapareixent tots. Jo parlava amb gent l'altre dia, amb gent que tenen 30 i pico d'anys, i els hi preguntava algunes, si sabien què volen dir algunes paraules que jo mateix, jo en tinc 53 i quan era petit les utilitzàvem normalment, i no ho saben, no sabien ni que existien. Per tant, s'està perdent moltíssim. I, per sort, ha hagut un grup de gent que s'ha preocupat per això, que hem estat debatint durant bastant de temps que s'havia de fer alguna cosa, i bé, entre ells, el que ha fet el pròleg del llibre, que és Joan Rebull, el pintor Joan Rebull, d'aquí de l'Ametlla, que ha sigut un pilar fonamental, també el regidor de Cultura, ha sigut una de les persones que ha pressionat més per a que això tirés cap endavant, i ha d'haver esta inquietud, ha d'haver esta inquietud, perquè és l'única forma de que no es mori, i és llestimós, que són les nostres arrels, la llengua és el pilar fonamental de la terra, i per tant, del nostre poble, i per tant no podem perdre-la.
Àngel, anem a explicar una mica com és aquest llibre, com naix la idea, perquè això sorgeix del Facebook, i quan deia abans que evidentment és la parla, és perquè els caleres i també gent de municipis veïns han anat posant en un grup moltes de les expressions, de les paraules, dels comentaris que habitualment hi ha amb un argot molt mariner, però també d'altres característiques. Sí. I tot això estava desdibuixat, evidentment, per les xarxes socials, que pengem una cosa i es queda difuminat al cap de 5 minuts perquè apareixen coses noves. El teu objectiu ha estat, precisament, intentar sintetitzar, buscar aquestes paraules, recollir-les, ordenar-les, definir-les, posar exemples, és a dir, transportar unes publicacions de Facebook a una espècie, entre cometes, i ara ens ho definiràs, de diccionari.
Jo diria que estandarditzar també, recuperar que no es perdin i estandarditzar la forma d'escriure el calero, perquè jo no soc ningú per fer-ho, jo no soc filòleg, però sí que s'havia de posar, crec jo, la gent al Facebook, a la pàgina Jo parlo calero, han aportat infinitat de frases fetes i de vocabulari. Moltes no són calero, després quan comences a consultar manuals i diccionaris i estudies una mica veus que no són calero. Altres són paraules maldites, i moltíssimes estaven mal escrites. Mm-hmm. Per tant, la idea era fer un llibre, primerament, sobretot, divertit, no estil diccionari, perquè jo no conec ningú que es llegi un diccionari, per tant, el que interessava és que la gent lo llegís, i per això l'han fet divertit, no? El més divertit que he pogut, a mi, i es tractava d'això, d'estandarditzar una mica la parla, sobretot la forma d'escriure, i que la gent se comenci a acostumbrar a escriure més o menys ordenadament el calero, no? No pot ser que cadascú l'escrigui com vulgui. Intentem, doncs, el que dic, torno a repetir, normalitzar una mica la parla.
En total, hi ha més de 500 paraules i expressions, i, de fet, el llibre ja s'ha quedat curt, perquè sé que tens una llista amb paraules per afegir.
Sí, sí. De fet, explico a la introducció del llibre, això és un començament. És a dir, aquí només comença... Jo parlo calero i a partir d'aquí és feina de tots els caleros a poc a poc anar recopilant totes aquelles paraules que coneixem. Per això jo poso el meu correu electrònic al començar el llibre i demano a la gent que m'envien totes aquelles paraules que poden veure que falten, que sentien que a casa seva uns iaios, uns pares anaven dient. Després ja investigarem si ho són o no ho són, eh? Però de moment sí que és interessant que es volqui tot el poble a intentar ampliar tot este vocabulari nostre.
Escolta'm, va fer una reflexió ara fa uns dies aquí mateix al programa. Entrevistàvem en Carlos Zanón, l'escriptor, i deia que ell, que és de Santa Coloma de Gramenet, feia una reflexió sobre el català. Deia, aquí diu bé, qualsevol persona de qualsevol lloc del món i introdueix una paraula nova, diu, i som tan llepafils que ho considerem una aportació cultural d'una altra ètnia i tal. Diu, en canvi, aquesta paraula nova la fa algú que és de Santa Coloma o de l'Hospitalet i és un xarnego que es carrega l'idioma. I en certa manera, és veritat, amb vosaltres us ha passat això? És a dir, ha vingut algú a acusar-vos de carregar-vos la llengua o d'utilitzar paraules que no són de la normativa estàndard?
Això mos passa sovint, sovint, sovint. I cada vegada mos hem de defensar d'este tema. Inclús a vegades t'has d'enfrontar, quan estudies alguna cosa, t'has d'enfrontar amb algun professor reivindicant que el que nosaltres parlem és tan català com el que parlem nosaltres. També al començament del llibre es fa una reflexió de que si el castellà, per exemple, o el mateix català normatiu, agafa anglicismes, i els assumeix com a propis, és bastant, bastant normal que els caleros també poguéssim agafar castellanismes de coses que, per exemple, no diem d'altra manera. Aquí, per exemple, aquí a la Cala, mai en la vida sentiràs a cap calero que digui segell. Aquí tota la vida serà un sello, i per tant, la parla és una cosa viva, és el que utilitza la gent. No podem dir segell perquè... Segurament, si vens aquí a la Cala i dius segell, la gent del poble se'n riurà de tu, clar, i te dirà alguna cosa, segurament. Llavors, clar, quan tu te traslades fora de la població, i doncs sí, te diuen que, bueno, inclús hi ha gent jove que intenta no parlar calero, sinó que intenta, pues, estandarditzar la parla, sí, per la por de que li diguin alguna cosa. Sí.
Josep Maria, va, t'aposto a veure si adivines algunes d'aquestes paraules que hi ha al Choparlo Calero.
Segur que no.
Tu, amb l'Àngel t'ho hem posat difícil, però això també és una mica perquè veiem que molts cops hi ha paraules que d'un costat, d'una punta a l'altra del país són desconegudes, i per tant això també crec que enriqueix la nostra llengua. Primera paraula, què creus que és un cremavores?
Un cremavores? Ostres. Ostres, un cremavores. No. Buah, em venen les vores dels pantalons i les vores de les carreteres. Jo que sé, un cremavores deu ser un cigarret. Jo que sé, no ho sé, un cigarret.
Àngel.
Doncs un cremavores és una persona que caça i pesca absolutament de tot, i a més en el que caça i pesca ho fa bé. És a dir, aquell que agafa peix de qualsevol tipus, que va al rovelló i agafa rovellons, que va... a caçar i caça, és a dir, això és un cremavores, és a dir, que no deixa bitxo vivent.
És a dir, que passa, clar, quan dius anar al rovelló, justament, clar, si passes pels boscos i t'endús tots els bolets, clar, ja llavors hi ha el que ve detrás, justament no té res a les vores.
Veus tant, una paraula bolets que, sí, aquí, que aquí no existeix a la cava, que aquí
ah, no? So,
és tot rovelló.
Tots són rovellons.
Tots són rovellons, és igual el tipus de bolet que sigui.
Va, una més, va. Josep Maria, escateret, o com diríem a l'Ametlla de Mar, a la cala, escateret.
Escateret. Ostres, aquesta és que... Vaja, ni per aproximació, ja t'ho dic jo. Segur que no. Va. No en tinc ni idea. Què és un escateret?
Doncs que mira, és un au semblant a la gavina, sí, molt més petita, molt més menuda, i que s'alimenta d'escates. Se llança a pescar les escates quan mou la sardina i tal, menja escates, per això es diu escateret. I quan veu molta escata, se llança de cap. I s'alimenta de peix petitet, però el que li crida l'atenció són les escates, per això li diem escateret. Ara bé, sí, hi ha una altra excepció. La dius tu, Dani.
Que serien dones, no?, en este cas, ja.
Sí, s'utilitza... És curiós, aquí a la cala no sé per què hi ha alguna... Suposo que com que són expressions molt antigues, llavors, pues, clar, la dona encara estava com una mica... No sé si m'entens, se dirigien coses a les dones que els homes no es dirigien. Escateret, quan se diuen una dona que és molt viva, primeta, petiteta i molt ràpida. Llavors també se li diu escateret.
Ah. I mira, per tancar, Josep, sí, Maria, l'última, sí, és especial perquè anem amb les raderies.
Sí.
Què són les raderies? Que són,
doncs, realment el diccionari, Àngel, és el segon plat, eh? Però sí, aquí a l'Ametlla també li diem a les postres, a les raderies.
A les postres ho ha fet la joventut d'ara. Més aviat li diu a les postres. La realitat és que la primera excepció era que és el segon plat.
Hosti, que bo. És fantàstic aprendre realment la llengua, l'idioma, el català, que es parla en d'altres indrets. Àngel, ha estat un plaer estar amb tu. Tornem a convidar, volem aprendre més, si ens deixes.
Gràcies, home, i tant. I és tant. Un plaer estar aquí.
Vinga, doncs, escolta, acabaré sent calero, Daniel, ja veuràs.
Sí.
I aquí sempre tothom és ben convidat, eh?
I tant.
Sóc un escateret.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Diumenge 19 de maig a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, El flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, una posada en escena divertida i distesa. Un musical per a tots els públics. Diumenge 19 de maig a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter. Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Donarem suport al comerç de proximitat
i crearem un projecte municipal de participació per als infants.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de l'Escala.
Fem l'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem l'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem l'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem l'Escala on viure i treballar millor.
Fem l'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem la gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem l'Escala de les persones.
Fem l'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem l'Escala de les entitats, de la cultura i del patrimoni. Fem l'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem l'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem l'Escala referent en turisme i comerç. Fem l'Escala marca de qualitat. Marca l'Escala.
Fem l'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem l'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem l'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes l'Escala.
Mm-hmm.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una de les qüestions que ens agrada i que ens preocupa i que des d'aquí volem també fomentar, treballar i animar és que la nàutica acabi formant part de la quotidianitat de moltes persones. Ho hem dit i ho hem explicat en moltes ocasions. Creuar la frontera de Portbou al nord, de Llançà poc més amunt, hi ha una afició a la nàutica que no tenim al nostre país. Probablement també per qüestions relacionades amb el preu i no amb la capacitat adquisitiva de la gent, sinó amb el preu d'aquestes activitats. Però també és veritat que qui no ho prova no sap el que s'està perdent, i un cop saps el que t'estàs perdent, moltes vegades doncs, trobes els mecanismes per poder superar les qüestions que van relacionades amb els temes monetaris. Hi ha iniciatives al nostre país que penso que val la pena posar en relleu, que no són úniques, que s'estan fent en d'altres llocs, però que són portes obertes al món de la nàutica i la navegació. I aquesta tarda, a l'espai d'esports nàutics, us les volem presentar. Si us sembla, posem en comú un parell de propostes. Ivan Fernández.
Doncs avui volem parlar del programa Esport Blau Escolar. No sé si recordeu que ja vam parlar d'aquest programa fa uns mesos, quan tot just s'iniciava aquest programa. Un projecte de la Federació Catalana de Vela que, com bé deia, serveix per acostar els esports de la mar a l'alumnat de cinquè de primària de molts centres escolars. Avui parlarem detingudament d'aquest programa i per això saludem la Isabel Silva, professora d'Educació Física de l'Escola Largeu de Vilanova. Molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I també tenim amb nosaltres el Pep Roestel, que és el coordinador de l'Escola de Vela del Club Nàutic Vilanova. Molt bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com deia en Josep Maria, aquest programa serveix d'alguna manera perquè tots els nens i nenes puguin accedir al món de la vela, que de vegades es pensa que és un món inaccessible.
Doncs sí, es pensa que és un esport que costa molts diners i és vetat per unes certes classes socials, no? Mm-hmm. El cert és que el Pepo, quan va venir a la nostra escola a finals del curs passat, ens va fer la proposta tan fàcil i ens va facilitar tot, tant a nivell econòmic com a facilitats de dies, facilitats de tota mena, de calendari, perquè nosaltres també tenim un calendari ajustat a totes les restes d'activitats que fem. És a dir, que aquesta activitat es fa dins de l'horari escolar. Uh-huh. I tota l'escola, des de la nostra directora, va apostar per aquest projecte. Bàsicament perquè ens ho van posar molt fàcil, també s'ha de dir, i perquè sempre hem sigut una escola molt marinera.
De fet, aquest projecte vam dir que va començar cap al setembre, si no m'equivoco.
Sí, aquest any vam començar a setembre, que vam fer ja 3 o 4 classes. Després va començar a fer una miqueta més de fred i ho vam posposar i ara tot just l'acabarem. Ara el maig-juny hem rearrencat i ara ens toca el final de curs, que és més mogudet que el principi inclús, que ara comencem a fer vela lleugera amb barcos petitets, els nanos es mullen més, sol, bon temps i la veritat és que dona gust. No és que nosaltres els hi poséssim fàcil, sinó que és que la nàutica crida molt i crida molt per molt. Ara sembla que estigui lluny, però jo crec que hem trobat un punt en comú amb l'escola, la federació ens ha apoyat en tot i la veritat és que és un projecte molt, molt xulo per tots.
En tot cas, ara aprofitareu aquestes darreres dates amb bon temps per poder gaudir de les últimes sessions d'aquest programa. Deies que són sessions diferents a les que es van fer al principi, al començament. Mm-hmm. Per què són diferents?
En què consisteixen? Nosaltres arrenquem formant-nos en uns barcos que són més estables, són embarcacions col·lectives, que és el Raquero, el Lúdic i un munt de models. I ara, a poc, és quan els iniciem en embarcacions més petitetes, embarcacions de vela lleugera, que els nanos ja comencen a navegar sols, en parelles, i realment els hi canvia molt, perquè ja no tenen la confiança d'estar amb el tècnic enganxat, sinó que ara és quan comencen a aplicar de veritat tot el que han anat assumint totes les classes d'abans.
Pepo, estan entusiasmats, que ho sàpigues.
Bueno, d'això es tracta. És la il·lusió per fer-ho, en part, és perquè agrada i sabem que agrada.
Quantes mesos o quantes sessions, quantes classes han fet de vela?
Mira, el projecte anualment són 10 classes, de les quals una primera teòrica, on els fem una introducció als alumnes, que ens va super, super bé, per començar a introduir-los en molts conceptes que per ells és com si els parlessis de Marte o d'una cosa superllunyana per molts d'ells. I allà els hi comencem a explicar que el vent es mesura, i hi ha una escala per mesurar el vent i per mesurar les onades. Una miqueta parlem hasta de la salinitat de l'aigua, o sigui, no és un projecte que únicament toquem veles, sinó que intentem ajuntar molts factors diversos en la seva formació. I a poc a poc els anem introduint. Després són 8 classes pràctiques que les fem ja totalment navegant.
Sí.
I després fem una última trobada zonal per zona nord, zona centre i zona sud de tota Catalunya.
Aprenen a fer nusos, no? El nudollano, la trasluixada, totes aquestes històries, no?
Sí, a més, a nosaltres ens agrada sobretot, i jo crec que s'ha de posar en valor, que hi ha moltes coses que aprens a nàutica que després et serviran al llarg de tota la vida, perquè després te'n vas d'acampada i has de lligar la tenda a un arbre perquè no se te l'emporti el vent, i de sobte et ve al cap el dia aquell que vas fer nusos i dius, ostres, pues aquest aquí aniria genial. O sigui, és molt aplicable a diferents vessants de la vida quotidiana, que de vegades és el que no et dones compte.
Escolteu, presentem un cas similar al vostre i així podem posar experiències en comú. Cristina Cantal.
Doncs sí, per saber com estan anant aquestes sessions d'Esport Blau Escolar a l'Alt Empordà, que acabaran també a finals de maig, doncs parlem amb la Marina López, que és la coordinadora del grup d'esports nàutics de Roses, i també amb la mestra d'Educació Física de l'Escola Els Grecs de Roses, l'Eva Martín.
Marina, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Eva, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Experiència similar a la que estàvem explicant ara, no?
Sí, la veritat és que ho estava escoltant i, bueno, ens sentim molt identificats amb tot el que han dit, no? Els nens van molt engrescats, els agrada moltíssim, fins i tot, bueno, té cabuda a tot tipus d'alumnes, no? Fins aquell que és molt mogut, fins aquell que li costa escoltar, vull dir, aquí és una passada. S'ho passen molt bé, aprenen coneixements nous i, bueno, els apropem a l'esport lliure, els eduquem en aquest aspecte i, bueno, hi ha tot tipus de valors, no?, que a vegades costa més treballar dins de l'escola.
Sí.
I que d'aquesta manera, doncs, ho fem d'una manera més lúdica i més engrescadora.
Escolteu, els nanos, com deia, com explicàvem ara fa un moment, com ens reflexionava en Pep, aprenen també un seguit de disciplines i un seguit de coneixements que van molt més enllà del que és estrictament el món nàutic? És a dir, és un ensenyament absolutament transversal?
Sí, és interdisciplinar, vull dir, té cabudes totes les assignatures que es treballen a l'escola. Pel fet de que, bueno, es treballen les matemàtiques, es treballen medi, es treballa valors, és molt competencial, com ella ha dit també l'altre, sí, els altres mestres, que, bueno, es porta a terme dins de les classes. I bueno, sí, és molt competencial, la veritat, que és el que interessa ara, no?, tant en l'assoliment de les competències bàsiques i més en l'àmbit d'educació física.
Correcte. Preguntes per tots, és a dir, aquí ara ja anem fent i anem posant en comú, i si voleu a preguntar-vos experiències entre vosaltres, via oberta també, així entre tots ens anem enriquint. Escolteu, els pares, anem pel principi, com ho reben? Perquè clar, aquí deu haver els pares que bueno, doncs
sí,
cap problema, i els pares que, ojo, que mi niño no sabe nadar, saps? Que això també passa.
Sí, passa.
Sí, sí, nosaltres vam decidir a la nostra escola que fer una reunió informativa oberta a tots els pares, recolzada per l'equip directiu, estava també en Pepo, del Club Nàutic, per una mica, doncs, treure fantasmes de cara a aquestes pors de que el meu nano estarà al mig del mar, desemparat, no? I realment la seguretat que tens, no?, quan estàs vas amb un xaleco salvavides, vas amb un requero amb 8 persones més o 7 nens més i un monitor, amb una zòdia que ens acompanya en tot moment i que està a prop per si algun nen té algun problema, es mareix ja o algun altre tipus de problemes, doncs pugui intervenir. I amb naturalitat van anar veient que és una cosa que desconeixem, i que amb una mica d'informació pot ser algo que els nanos puguin aprofitar moltíssim i que val la pena. Val la pena aprofitem si som una ciutat de mar, no?
Sí, jo crec que el que acaba espantant les famílies és la desconeixença. És algo que potser les famílies no han provat i dir, ostres, llançar el meu nano a algo que no conec, jo no tinc controlat, i realment és fàcil d'esvair. De fet, recordo la primera reunió, sí que hi havia alguna família de, ostres, però i això com funciona i què fareu? Però jo crec que no vam trigar més de 3 o 4 minuts en convèncer totes les famílies de dir, no, és que això ho fem així, està tot preparadíssim, i al final jo crec que la nàutica, i en aquest cas el programa Esport Blau Escolar, és una cosa que només cal explicar-la i que és molt fàcil de fer entendre a la gent que és una cosa superpositiva i que és supertransversal, com bé deia la Marina.
Sí, a nosaltres a l'escola dels grecs ens ha passat el mateix. I fins i tot he hagut de fer alguna reunió individual amb algun pare, amb una mare, de dir, escolta, que tot el que es treballaria, tot el que es faria, que no hi havia cap tipus de perill, que, bueno, que la gent de Roses també, doncs, estaria constantment allà amb els alumnes, amb bons tècnics i amb bones embarcacions, no?
Sí, també la qüestió és el primer any que es fa això. Després, dintre d'uns quants anys, quan l'escola ja porti un cert bagatge, pels pares ja serà dintre d'una normalitat.
Clar.
Accedint a aquest programa.
Però el primer moment sempre espanta una mica. Clar, a partir d'aquí, els nanos... Clar, això requereix també, primer, sortir de l'àmbit escolar, és a dir, del que és a l'entorn de l'escola, i per tant aquí hi ha un desplaçament.
Sí, sí.
I això també suposa que no és només si naveguem una hora i anem una hora. Hi ha un temps d'anar-hi, un temps de tornar, un temps de, bueno, de posar-se les armilles, els xalecos salvavides... Vull dir que tot això ocupa com a mínim un parell d'hores o una tarda, no?
Sí, a nosaltres ens ocupa un parell d'hores.
Un parell d'hores.
Sí, perquè nosaltres quedem directament al grup nàutic a les 9 del matí, i així no el desplaçament primer ja el fan amb els pares.
Val, d'acord.
O els nanos hi van sols caminant. Llavors, així estaríem, bueno, tenim més temps, no?, també. I després en allà ja es canvien tot, comencen la classe, entre tots munten i desmunten el raquero,
sí.
I bueno, entre tots col·laboren i fan l'activitat després es dutxen, clar, tot és temps, no? Però amb dues horetes ho tenim i fins i tot anem caminant després de l'escola.
Sí, exacte.
Correcte.
Nosaltres, a la nostra escola, a l'horari que vam plantejar que ens aniria millor és aprofitar l'estona del pati, la mitja hora del pati, a les 11.
Sí.
I llavors els nens doncs esmorzaven potser una miqueta abans amb la col·laboració del tutor, en aquest cas, que els hi tocava en aquell moment la classe anterior. Anem caminant, tenim el Club Nàutic a 5 minuts. I una mica el que ha dit la Marina, no? Un cop allà, doncs, ens canviem, ens posem el xaleco i a navegar, que és el que els nanos tenen moltíssimes ganes. Veure el seu somriure quan ja baixem, quan ja saben que tenen vela, és que això no té preu.
Sí, sí, una passada. Fins i tot ens van trobar, no, algun alumne, no?, que, ostres, els feia molt de respecte a fer-ho. I me feien moltes preguntes, no només els pares, no?
Exacte.
Que dius, ostres, i haver de convèncer a un alumne que no, vine un dia només a provar-ho, a mirar i tal, i bueno, ara són els primers que si diem, fa molt mal temps, avui no podem fer-ne, es posen, no pot ser, que volem anar igualment, i dius, ostres, realment és que els agrada moltíssim.
Jo crec que la lluita és que ho provin aquest primer dia, perquè
sí,
jo crec que Marina us passa igual, estem tan convençuts en el que fem, que sabem que només que ho provin un dia caldrà tornar-ne a parlar.
No, és una passada, eh?
A més, pel que he pogut copsar, no?, amb experiències que es fan també pel territori, primer, amb des de tot el respecte, però Pep, i em sembla que és, en el cas de Roses és la Marina, o la Eva, els foteu, de vegades surten amb dies que dius, hòstia, avui no sortiran. I,
sí.
Sí o no? Avui no sortiran, perquè avui pues, hi ha tramuntana, hi ha corrent, hi ha mar de fons, allò hi ha lo de los borreguitos i los abundantes borreguitos, sí. I el no sé què, i dius, avui faran nusos. I de sobte, al vespre, allò que et dones per preguntar, i et diu, no, buah, avui ha sigut brutal, perquè avui corríem que te mueres. Dic, clar, que te...
Sí, però, clar, sí, que sí, que era veritat.
Era
sí.
Brutal.
Però comencen dient, ha sigut brutal, que és lo important.
Sí. I tant.
Home, no, la veritat és que de vegades espanta més el veure el temps... Sí, perdona. Dic, no, de vegades espanta més veure el temps de que de vegades diuen ui, ara ve un temporal de llevant i nosaltres jo crec que els nàutics ja estem molt acostumats a viure-ho dia a dia, que sí que mirem el temps igual que tots, però després hi ha moltes escales de grisos. O sigui, un dia que potser dius, ostres, avui potser plourà, no plourà... Si nosaltres tenim l'espai, encara que sigui de dues horetes, anem sobrats de temps. I després el vent és una escala que realment sempre prioritzant la seguretat, perquè al final a totes les escoles de veles estem superacostumats a treballar amb aquests factors, sempre prioritzem primer seguretat i després que es pugui fer l'activitat. Llavors, no, sí que per un neòfit, per algú que no està acostumat a nàutica, dius, ostres, però si avui no feia bon dia. Però nosaltres potser és un dia que és ideal per la navegació i per l'aprenentatge.
Sí. Jo, com a mestra d'educació física, he de dir que també m'ha sigut fàcil no parlar amb els pares, amb els alumnes, perquè com que també vinc una mica del món dels esports nàutics, doncs això m'ha facilitat la feina, no?, de parlar amb els pares, dir-los i convençuda, no?, perquè t'han de veure convençuda i dir, ostres, sap del que parla, no?
Correcte.
I bueno, això ha anat molt bé, la veritat.
Valors que transmet, per exemple, treballa... Ara a mi se m'acudeix, vosaltres en teniu més, però, per exemple, treballa en equip. El fet que vagin en requeros, sí. I que cadascú tingui una feina i hagin de confiar els uns amb els altres...
És una passada.
Sí, és un treball cooperatiu. O sigui, aprenen que... No sé si t'ha passat a tu, no? Com a mestre d'educació física veus els alumnes... Tens el privilegi, no?, de veure els alumnes amb una altra... qualitat, o sigui, amb un altre valor, no? Els veus amb més natural a l'àrea d'educació física.
És una passada.
I els coneixem d'una altra manera.
Sí.
Però a mi m'ha sorprès veure'ls, a més, veure'ls a l'àmbit de la vela, no? Veure'ls a dins d'un requero. El típic alumne que té moltes destresses, no?, a nivell físic, i veure que nàutica s'ha de... Ha d'aprendre a controlar i ha d'aprendre a valorar la feina que fan tots, perquè allà hi van tots i tota la feina de tots és important. I veure aquell nen que és més tímid, o com deies tu, no?, que és més mogudet, no?
Sí.
Veure com la mar té la gran capacitat de calmar,
sí, és que et sorprenen,
de veure les coses d'una
altra manera. Sí.
Veure les coses d'una altra manera. Després el valor de conèixer la teva ciutat i valorar el medi ambient que tenim, no?, per conservar-lo, no? Conservar la nostra mar sense plàstics i la nostra façana marítima, que és veure la...
Sí, i divertir-se, conèixer les nostres aigües, eh?
Sí. Completament, sí.
De fet, això dura només 10 sessions.
Sí.
Suposo, i dic ara i després d'escoltar-vos, només dura 10 sessions, eh? És perquè clar...
Sí, només, sí. Ara als meus els hi queda una sessió, crec, i ja m'estan dient, oi, per què no en farem més, per què no en fem fins a final de curs, vull dir que ja estan nerviosos perquè s'acaba, no? I bueno, això et fa veure... que el resultat és, no?
Seria, pregunto, seria una iniciativa, jo dic perquè, clar, això ho hem de seguir fent créixer, no? Seria una iniciativa ampliable en el temps o està bé que sigui de 10 i que si ells volen, després, pel seu compte, amb les famílies, amb els amics, evolucionin o provin altres disciplines?
Jo crec que és, entre cometes, encetar l'ampolla. És a dir, és un bon moment per iniciar-se i jo crec que el que volem obrir són consciències de dir, ostres, la vela existeix, sabem que la vela t'agradarà i al final és un molt bon inici. Fa anys que des de tots els sectors treballàvem perquè pogués sortir un programa així. La Federació Catalana de Vela ho ha encapçat super bé i val la pena... És un projecte que ara per ara està signat a 4 anys amb els instituts que s'incorporen. amb els alumnes de cinquè a primària. Però després, al final, aquesta gent ja haurà navegat, ja ho hauran provat, i la vela crec que per sort és un dels esports que no s'oblida.
Correcte. En el cas de l'Empordà també coincidiu una mica amb aquesta idea.
Sí, totalment. Bueno, ara nosaltres sol tenim una escola, la de l'EVA, però de cara als futurs anys seria ampliable a tenir totes les escoles d'aquí de Roses. Així que en principi serien aquestes 10 sessions, però que hi poguessin accedir tots els nens que habiten a la població i poder arribar a molta més gent.
Sabeu que hi ha, de vegades fa mandra, no dic els pares, només vull dir els centres educatius, no dic mandra de ganduleria, dic mandra de que totes les coses noves són un repte i no tothom té aquesta facilitat de...
Sí, bueno, i a part el tema organitzatiu, no?
Exacte, vale, ho has explicat molt millor.
En una escola és molt difícil fer un tipus d'activitat així, no?
Seria, per exemple, per entendre'ns, no diré d'obligado cumplimiento perquè no està bé això, no? Però seria d'aquelles coses altament recomanables a tots els centres. És a dir, que d'alguna manera des del departament també es donés un cop de pala a la història.
Sí, i tant.
Sí, des del departament i no tan sols. Quan deies en tema d'organització d'horaris, simplement pensar en la franja d'educació física. O sigui, no cal distorsionar l'horari del centre, l'organització del centre. En el nostre cas, van decidir organitzar les sessions de vela fent-les coincidir amb l'horari que tenia d'educació física, que era, i una mica més allargar-ho amb l'estona del pati, amb la qual cosa, logísticament, perfecte, perquè no solapes cap àrea i tothom està content.
Mm-hmm. Sí,
i a més a més,
funciona.
Clar, i nosaltres, com que ho vam fer d'un curs a l'altre, vam fer la sessió primer, les tres sessions de tastet, no? Mm-hmm. Abans d'acabar el curs, doncs ja van tenir temps de prendre la decisió aquesta, doncs que no volíem que el tema de vela fos una càrrega per l'escola, no? Uh-huh. I per tant van decidir englobar-la dins l'àrea d'educació física i així tots contents.
Correcte. I això,
la qüestió d'aquest projecte també vindria a ser formalitzar la vela com qualsevol altre esport, com vindria a ser el futbol,
claro,
el tenis, el bàsquet,
sí,
i
claro,
poder introduir-lo en el món de l'escola.
Clar, és que en el marc curricular de l'educació física és molt, bueno, jo ho he trobat tan adient fer-ho en aquesta assignatura, i a més té un tractament, com he dit anteriorment, interdisciplinari. I s'avalua. S'avalua els alumnes.
Com ho avalueu, això? És a dir, com amb quins paràmetres, amb quins criteris?
Bueno, tenim nosaltres... Clar, és que pensa que es treballen moltes a nivell curricular, nosaltres els continguts els podem treballar amb qualsevol tipus d'esport o amb qualsevol tipus d'activitat, no? Llavors nosaltres, doncs, eduques l'esport a l'aire lliure, el respectar, el gaudir del mar, habilitats físiques bàsiques, l'equilibri, la resistència, l'agilitat, vull dir, tot això està dins del marc curricular. I té cabuda dins de la vela.
Val.
Per tant, tot això és el que nosaltres... avaluem els alumnes, no? A part de l'actitud que tenen a l'hora de realitzar, doncs, tot el que hem dit abans, no? Dels valors.
Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Nosaltres
vostre,
el que vam fer, mm-hmm, bueno, des del Club Nàutic ens van oferir la possibilitat de que, clar, encara a Requero vam amb 6-7 alumnes.
Sí.
Clar, sí, nosaltres no estem allà com per veure, poder fer una observació més directa, no? de com es mouen els alumnes davant de prendre una decisió, de si coneixen el vocabulari nàutic o com es desenvolupen, no? Dins d'una jornada normal. I ell, el que ens van fer, doncs, amb un full d'observació, ens van, nano per nano, ens van fer una petita, que ens va anar molt bé, una petita anotació dels paràmetres que ells consideraven, dels ítems que ells consideraven adients a avaluar, sí. I nosaltres, com a mestres d'educació física, vam posar l'altra part, o sigui, que vam fer un conjunt, vam fer una, no sé si m'explico,
sí,
vam fer,
Sí, és a dir, aquests sí. valors que ens explicava...
Això mateix. Nosaltres podem valorar més el tema doncs, de l'actitud, de la motivació, quan, sí que quan estan a port i recullen doncs, la vela, la pleguen, pots observar, pots avaluar això. Però dins el requero nosaltres no estem en tots moments. No? És el monitor que acostuma a tenir el mateix grup a cada sessió, el que acaba coneixent més els nanos en concret del seu... Del
jo intento seu, anar sempre que puc amb la Marina dins sí. a la Zodiac. Sí, per d'aquesta manera també.
S'ha d'aprofitar això.
Home.
Sí,
nosaltres tenim l'Eva allà controlant.
Home, sí, sí, i escolta'm, sí. què vols que et digui? Al mar, si no et mereixes, que això molt poca gent li passa, tothom es mereix, però la veritat molt poca gent li passa, es passa molt bé, aquell ventet, sí. Aquell rum-rum, aquell xum-xum...
Clar, tu, jo sempre que puc, dic Marina, vinc.
Sí.
Escolteu una cosa, ha estat un plaer conèixer aquesta experiència. L'hem portada avui a la ràdio i li hem donat visibilitat, sobretot per tota aquella gent que ens escolta, que segur hi hauran mestres i segurament hi haurà molta gent que no ho és, però que sí que pot anar al seu centre educatiu o pot anar al seu club nàutic i explicar aquesta experiència i a través de la Federació Catalana de Vela i del Departament d'Ensenyament també, doncs establir aquests acords semblants als que heu fet vosaltres perquè també es puguin enriquir. És el que hem dit moltes vegades, no? Els nens del Pirineu tots van esquiar sempre un cop o dos com a mínim o un mes o dos a l'any i perquè els de la costa no poden sortir a navegar.
Sí, això sempre m'ho havia preguntat jo.
Doncs mira, ja comencem a donar-li resposta.
Completament d'acord.
Feia anys que anava darrere d'un projecte així.
Sí, estic
tan contenta d'haver-ho aconseguit finalment.
Escolta'm, un dia hem de pujar a les vostres escoles i que ens treguin ells a navegar, que segur que ho faran molt i molt
bé. Cap problema, sí, estàs convidat.
Clar, i tant.
Us ho passareu molt bé.
Estàs convidat.
Mònica, Eva, moltíssimes gràcies des de l'Empordà. Fins la propera. Mireu-vos.
Molt bé, moltes gràcies.
Isabel, Pep, ha estat un plaer estar amb vosaltres també. Una abraçada ben forta i enhorabona.
Igualment, gràcies.
Cuideu-vos, a reveure. Experiències que coneixem a través de la ràdio i que jo crec que són absolutament exportables a totes les poblacions de costa del país. Preocupeu-vos, a prop de casa vostra, aviam si ho podeu implementar.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, L'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, L'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres L'Escala. Vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, mama, mi a i mi a... Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública i Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques també sobre vivienda per a homes i mujeres.
Promourem polítiques de lideratge del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Sóc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Thank you.
L'hivern és un crit apagat, la soledat s'afoscallant, els teus colors s'escampant i la màgia amb ells. Ets la sortida a un laberint, un llibre...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.